Comença el Supermatí.
Bon dia, temps de transició. Aquí el Baix Empordà amb poca pluja i amb encara amb nuvolositat.
Bon dia, com esteu? És dimecres 28 de gener del 2026. A la Bisbal d'Empordà sortirà el sol d'aquí a 4 minuts i estan ara una temperatura de 8 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres qüestions, que l'atur a les comarques gironines ha tornat a superar el 10% a finals del 2025 i també que el centre de la Bisbal d'Empordà es transformarà el pròxim dissabte 7 de febrer en un gran espai comercial i festiu amb la celebració del rebombori d'hivern. I també que Santa Cristina d'Aro acollirà el 28 de març la quarta edició del Corre Poble, una cursa popular que recorre els paisatges naturals del municipi. A l'entrevista d'avui parlarem amb l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'estartit Jordi Colomí per fer balanç del municipi en aquest primer any, en aquest primer mes de l'any. I com cap de dimecres acabarem el programa parlant d'astronomia amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Això serà d'aquí a una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimecres 28 de gener del 2026. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'atur a les comarques gironines ha tornat a superar el 10% a finals del 2025.
Segons les dades de l'enquesta de població activa, la demarcació ha acabat l'any amb més de 43.000 persones desocupades, una xifra que no es feia des de fa un any i mig. En concret, la taxa d'atur se situa en el 10,13%.
La Diputació de Girona ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Òscar Puente, per negligència i mala gestió de la crisi de Rodalies.
La moció presentada per la CUP ha rebut el suport tant de l'equip de govern de Junts i Esquerra com el vot en contra del PSC i l'abstenció d'Independents de la Selva i Tots per l'Empordà. El text que ha tirat endavant demana l'assumpció de responsabilitats al més alt nivell de la Generalitat i el govern espanyol per la manca de previsió, coordinació i informació cap als usuaris, així com la incapacitat de donar una resposta política i operativa contundent davant el col·lapse del servei.
Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El centre de la Bisbal d'Empordà es transformarà el pròxim dissabte 7 de febrer en un gran espai comercial i festiu amb la celebració del rebombori d'hivern.
A més del comerç local al carrer, la jornada inclourà música en directe i activitats infantils per crear un ambient obert a tots els públics. Al matí començarà amb sardanes a la plaça Jacint Verdaguer i al migdia a la plaça Major acollirà un concert amb el duet Norfeu i Molina coincidint amb l'hora del vermut.
I en una entrevista al Supermatí a aquest programa, Judit Bordes, responsable de projectes i empresa de la Fundació Catalunya Cultura, ha explicat en què consisteix el programa Impulsa Cultura 2026, que ja ha obert convocatòria i accepta projectes fins al 2 de febrer.
El programa, gratuït i amb 10 edicions d'experiència, acompanya iniciatives culturals d'arreu de Catalunya per ajudar-les a créixer, professionalitzar-les i assolir sostenibilitat econòmica.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Palafrugell organitza el 5 de març la desena jornada d'oportunitats laborals per a empreses.
La iniciativa, organitzada per l'àrea de promoció econòmica, tindrà lloc a la Bòbila. Ara arriben els últims dies perquè les empreses facin les inscripcions de les ofertes. Tenen temps fins diumenge.
Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Costa Brava i el Pirineu de Girona impulsen la seva oferta turística a Fitur 2026.
Del 21 al 25 de gener, la Costa Brava i el Pirineu de Girona han participat a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, on han destacat noves experiències enogastronòmiques, culturals i naturals.
I el gran sorteig de Nadal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró arriba a les 45.000 butlletes.
El primer premi ha estat un lingot d'or per celebrar el desè aniversari del sorteig. La campanya ha inclòs també sortejos diaris i prepara ja la pròxima gran cita al municipi, el Carnaval de febrer.
I Santa Cristina d'Aro acollirà el 28 de març la quarta edició del Corre Poble, una cursa popular que recorre els paisatges naturals del municipi, Maria.
Aquesta competició organitzada pel Consell Esportiu del Baix Empordà consisteix en un recorregut de 10 quilòmetres, majoritàriament planers, que es desenvolupa a través de l'Ardenya, amb vistes espectaculars a la natura. La sortida serà a les 9 del matí des de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro.
I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimecres aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. Comencem explicant-vos que PP, Vox i Junts tomben la pujada de les pensions, però Pedro Sánchez salva els ajuts al transport. El Congrés tomba el decret que revalora les pensions i prorroga la suspensió dels desnonaments. De fet, tant PP com Junts critiquen que s'hagi portat a votació la pujada de les pensions amb temes com els desnonaments i no s'hagi tractat per separat. I el Consell de Ministres va aprovar ahir dimarts una regularització extraordinària de persones migrades que ja viuen a l'Estat. Es calcula que la mesura pot tenir un impacte de 500.000 de persones que rebran un permís de residència i treball per un any. En base a les dades dels estrangers que ja són a l'Estat, se'n pot desprendre que la majoria dels que hi poden optar seran de països de l'Amèrica del Sud. Pel que fa a Rodalies, l'R1 i l'RG1 recuperen el servei de tren entre Arenys de Mar i Blanes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que durant el cap de setmana ja s'aniran recuperant alguns trams i aquest dimecres s'ha reobert el tram entre Arenys de Mar i Blanes. I Sils i Castellfollit de la Roca recuperen el consum d'aigua de l'aixeta després de dies tèrbola. Els dos municipis van prohibir beure'n o fer-la servir per cuinar després que el temporal de la setmana passada provoqués una acumulació anormal de sediments. I en clau judicial, el Constitucional manté per unanimitat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El tribunal argumenta anul·lar la detenció que també havien demanat Toni Comín i Lluís Puig, que seria l'equivalent a una resolució anticipada del recurs. I Espanya deixa de ser país lliure de xarampió i el virus torna a transmetre's entre la població. L'Organització Mundial de la Salut així ho ha notificat, ja que el 2024 es van confirmar 227 casos de xarampió a l'Estat i la xifra va pujar fins als 397 el 2025. En la majoria de casos detectats a Catalunya, els pacients no havien estat vacunats. I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de dimecres 28 de gener del 2026. És ara moment a fer un cop d'ull a la previsió del temps. I saludem, com sempre, el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, Joan, com anem?
Aquest dimecres que ens espera el temps per avui i també per demà i el que queda de setmana.
El temps ve marcat per aquest pas continuat de borrasques, més o menys actives a la nostra zona, i que, per exemple, ahir va deixar una ventada de garbí de vent del sud-sud-oest força destacable i ara mateix amb una mica de tràngol marítim a tota la façana litoral. I a l'espera, doncs, d'aquesta nova borrasca, la borrasca Kirky, que està afectant sobretot a l'oest de la península Ibèrica i que aquí al Baix Empordà i precisament al nord-est de Catalunya ens afectarà amb nuvolositat i pràcticament sense gaire més conseqüència. Per tant, no esperem precipitació avui dimecres, esperem aquest pas d'intervals de núvols i tot això amb una jornada que comença una mica més freda que no pas ahir. Ara mateix, temperatures entre els 7 i els 8 graus a tot estirar a la comarca. Insistim, el més destacable ara mateix és aquesta mica de tràngol marítim, sobretot que notem al sud de la comarca, al sud del Cap de Begur, un tràngol que va entre l'1 i els 2 metres d'alçada que anirà a la baixa al llarg d'aquesta jornada. Continuem amb aquest moviment atmosfèric de cara a les properes jornades, però, en general, força tranquil·litat.
Doncs esperarem aquesta tranquil·litat per aquest dimecres i també per als pròxims dies. Nosaltres, quan falten pocs segons per arribar a les 8 i 10 minuts de matí de dimecres 28 de gener, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem amb més notícies i també l'entrevista a Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Fins ara.
Supermatí. Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Entre camins de camp i racons amagats als masos de Pals, hi ha un lloc que no tothom coneix, però qui el troba, hi torna.
Hostal Restaurant Can Basalís. Esmorzars de forquilla, menú diari i de cap de setmana, amb cuina catalana autèntica i de proximitat.
A la plana dels Masos de Pals. Segueix-nos a Instagram, @canbasalís, o truca al 972 63 60 35.
Si no ens coneixes, vine. Descobreix el gust de la cuina catalana de veritat. Dilluns tancat per descans.
Quan necessites maquinària de jardineria o forestal o posar-la a punt, és important confiar en professionals. A Taller Xupet 33 ens dediquem a la venda i reparació de petita maquinària de jardí i forestal amb servei tècnic especialitzat. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Husqvarna i Anova i Steel. Ens trobaràs a la Bisbal d'Empordà, al polígon industrial d'Aigüeta i també a Instagram a @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba al Fòrum Gastronòmic Girona. 3 dies per descobrir tendències amb professionals de referència i connectar amb més de 150 empreses del sector. Una cita pensada per qui viu i treballa la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona. Més informació a forumgirona.com.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors. De luxe. Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Un minut per un quart de nou del matí, seguim en directe aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. És moment ara per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Neus Colomer.
A Catalunya, moure's cada dia s'ha convertit en una aventura incerta. Trens que no passen, carreteres col·lapsades, autobusos insuficients i una sensació compartida que el sistema de mobilitat fa aigües. La crisi viscuda recentment a Rodalies, amb aturades, retards i manca d'informació, no és cap accident puntual. És el símptoma d'un problema estructural que arrosseguem des de fa anys. La mobilitat no és un luxe, és una peça clau de la productivitat d'un país i, sobretot, un dret bàsic. Quan el transport falla, perdem temps, oportunitats i qualitat de vida. Treballadors que arriben tard o no arriben, estudiants que depenen del cotxe familiar, gent gran que no pot anar al metge sense ajuda. Una mala mobilitat genera estrès, desigualtats i també menys competitivitat econòmica. I si a les grans àrees metropolitanes la situació és greu, a comarques com el Baix Empordà el problema es multiplica. Aquí el cotxe continua sent gairebé imprescindible. Si no tens carnet, diners per mantenir un vehicle o edat per conduir, les opcions de desplaçar-te redueixen dràsticament. Les carreteres al Baix Ter, per exemple, fa dècades que acumulen promeses incomplertes. Vies sense vorals, asfalt deteriorat i una sinistralitat que ja ha costat vides. Davant la inacció, la ciutadania s'ha començat a organitzar, activant una plataforma ciutadana per exigir allò que hauria de ser obvi, seguretat i dignitat per moure's. No es tracta només de Torroella de Montgrí, Gualta o Rupià, és una realitat que afecta tota la comarca. Mentrestant, els discursos institucionals xoquen amb una infraestructura obsoleta, una desinversió reconeguda i una governança difusa que dificulta assenyalar responsables. Catalunya ha crescut, però la seva xarxa de transport continua pensada per una població molt menor. El resultat és un sistema fràgil, incapaç de garantir un servei fiable quan més falta fa. La pregunta és clara. Fins quan? Fins quan acceptarem que moure sigui un privilegi i no un dret garantit? Les convocatòries de mobilització que es comencen a anunciar, com la de l'ANC el proper 7 de febrer, són un crit d'alerta, un prou col·lectiu davant el deteriorament dels serveis bàsics. Ara és el moment que el Baix Empordà i Catalunya sencera facin sentir la seva veu, que la ciutadania es mobilitzi, s'organitzi i reclami amb fermesa un transport públic i unes infraestructures segures, fiables i dignes. Perquè moure's no hauria de ser una heroïcitat quotidiana, sinó una certesa. I això només ho aconseguirem si passem de la resignació a l'acció.
Doncs moltes gràcies, Neus, per aquest comentari, un dels temes o el tema de la setmana aquí al Baix Empordà i arreu de Catalunya, com és la mobilitat, tant rodalies com carreteres. Quan passen 2 minuts d'un quart de nou d'aquest matí de dimecres, donem pas a l'entrevista. I a l'entrevista d'avui aquí al Supermatí ja ens acompanya en directe Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està el municipi després del temporal de fa uns dies?
Bé, pràcticament recuperant la normalitat i netejant carrers i pel passeig marítim i sobretot ara doncs, centrar-nos en la recuperació i la millora de camins, recs, rieres i també de la platja, no? Que tenim una platja de gairebé 6 quilòmetres i que ens ha quedat bastant bruta i tenim feina per dies.
Perquè quins han estat els principals desperfectes? Comentaves el tema de la platja i la brutícia que ha arrossegat també la mà, però
sí,
quins són?
Sí, sí, cada vegada que hi ha una llevantada plovent bastant a la conca del Ter, ja ha conegut i ho patim cada vegada, que baixa molta brossa, molts socs, molt de plàstic per al riu, arriba a la gola i després el mar amb les corrents i el llevant doncs ens ho deixa al llarg de la platja, no? I són tones i tones de brutícia que s'han de treure cada vegada que hi ha una llevantada d'aquest tipus i que molt sovint ens sentim sols davant d'aquesta situació doncs que només tenen els municipis que tenen un riu que hi desemboca. I com que nosaltres tenim el riu més llarg i més potent de les comarques de Girona, doncs tenim la platja més afectada, no?
Perquè ha estat ja tot solucionat? Sí. Hi ha dies de feina encara per davant? Com està el tema?
Bé, pel que fa a la neteja de carrers i de places i el passeig marítim, pràcticament està tot enllestit. Ara ens falta centrar-nos en la millora dels camins, que s'han vist afectats i acabar de treure algunes petites brosses d'algun rec o riera, però pràcticament això ja està acabat, i després centrar-nos molt en la platja perquè per Setmana Santa estigui neta, no? Ara s'ha començat a treure tot el que és el plàstic, ho està fent, estan fent des del Parc Natural i des de l'empresa que tenim de neteja, i s'està traient tot el que és plàstic, vasos, que ja han barrejat amb les canyes amb els socs, i a posteriori s'haurà d'anar esperant uns dies a veure si torna a haver-hi llevantada o no, perquè el que sap més greu és netejar i que després torni a venir una llevantada i torni a embrutir la platja, no? Uh-huh. I per tant esperem uns dies, però ja amb l'objectiu de que per Setmana Santa estigui net.
Perquè, alcalde, tots aquests desperfectes, evidentment hi ha un tema meteorològic que no es pot controlar, aquests desperfectes s'haguessin pogut evitar? Manteniment de rieres, de recs, de carreteres, de camins, fins i tot, s'hagués pogut fer alguna cosa?
A veure, amb el tema de la platja de l'Estatit, evidentment el riu Ter té molts quilòmetres i porta molta aigua, sobretot quan obren els pantans. I per tant s'emporta... A veure, si estigués més net, evidentment n'hi hauria menys, no? Uh-huh. Però també hem de tenir en compte que el riu també és vida, no? I també és biodiversitat. Tampoc es pot fer un canal, transformar un riu en un canal. No és la nostra pretensió. El que sempre hem demanat, sobretot els municipis, els alcaldes i alcaldesses del Baix Ter, és que les illes artificials que es van anar creant a partir dels anys 60, degut a la creació dels, l'aparició dels pantans, doncs que aquestes illes s'haurien d'anar eliminant, perquè treuen capacitat de resiliència al riu i ens genera problemes afegits. El de la neteja de la platja, per nosaltres com a municipi, és greu, però el que signifiquen aquestes illes que s'han anat creant artificials, que al final semblen boscos a dins del riu, genera problemes a tots els municipis, eh? I això pot generar una tensió, com està passant a la zona de Verges, Cuixà, Ultramort, Canet de la Tallada, Ullà, doncs crea unes tensions a les motes i això pot produir en un moment determinat, com ja va passar en el Glòria, doncs que petin, no? I jo penso que això hi ha una responsabilitat de l'ACA, que ja ens va dir que s'hi posava el 2020 amb el Glòria, i jo penso que queda molta feina pendent, encara en aquest sentit.
Fa uns dies van conèixer que la Generalitat invertirà prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària del Baix Ter amb actuacions importants aquí a Torroella. En què consistiran aquestes obres?
Bueno, a Torroella, no només a Torroella, a totes les dues carreteres que van de Torroella fins a Girona, passant per Verges o passant per Gualta i Serra, i de fet ja és el compromís, un dels compromisos que hi havia l'any 2016, que ens van dir que en 5 anys estaria tot fet, n'han passat 10 i només hi ha una fase feta, que és la de Medinyà fins a Sant Jordi. Jo penso que en aquest últim any i mig ha treballat de valent per poder posar al dia totes aquestes promeses que es van fer en l'any 2016. S'hi han afegit altres compromisos que hem anat treballant com a Ajuntament de Torroella, com és l'antena est, la de l'entrada de Torroella després del pont, per anar directament cap a la carretera de l'Estartit. Això era clau per la vialitat d'aquí, no només de Torroella, sinó també del Baix Ter, perquè, com dèieu en el comentari, això no és un problema de Torroella, és un problema de país, no és ni de comarca, és un problema de país, perquè la vialitat d'aquesta carretera que ens ve de, diguem, des de l'autopista, des de Vidreres-Massanet, passant per Santa Cristina, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, Pals i Torroella, doncs quan arriba aquí, doncs és un tap. Un tap, i no és el pont de Torroella, és un tap perquè hi ha Torroella, no? I s'ha de trobar solucions perquè aquestes cues que generen, ja no només l'estiu, sinó ara molts caps de setmana o dilluns de mercat, doncs es minimitzin al màxim. Amb aquesta inversió de fer aquesta antena est per anar fins a l'Estartit, aquest dia ens explicaven que ells tenen calculat que s'estalviaran el 50% de les cues. Bueno, doncs és una millora evident. De totes aquestes actuacions, he vist comentaris que diuen, bueno, hasta que no ho havíem fet, no m'ho creuré. És normal que passi això, perquè han sigut moltes les promeses durant aquests últims anys. El 2016 ja la població, les poblacions de la Baix Ter, es van, diguem, rebel·lar contra aquesta situació d'aquestes carreteres. No ve només del 2016, ve de molts anys enrere, en què aquestes carreteres tenen la mateixa amplada. Des de fa molts i molts anys. S'han anat fent capes d'asfalt, s'han arreglat una sèrie de coses, però l'amplada d'aquestes carreteres, que és el gran problema, hem de pensar que el Baix Empordà i la zona del Baix Ter és una zona on s'hi suma l'activitat turística, l'activitat agrícola, l'activitat esportiva. Hi ha moltíssima gent que surt en bici i és un perill constant aquestes dues carreteres. Per tant, jo penso que des de fa un any i mig, dos anys, els serveis tècnics de carreteres de la Generalitat, ara mobilitat, ara és, no és només carreteres sinó mobilitat, doncs han entomat aquesta responsabilitat i, de fet, aquestes accions, aquestes actuacions, ens les van explicar al mes d'octubre, quan una delegació de l'Ajuntament de Tarruella, com moltes altres vegades, havien anat fent a Barcelona, en el Departament de Mobilitat, en el Departament de Territori, a l'àrea de mobilitat, i allà ja ens van explicar aquestes accions i van quedar que al mes de novembre baixarien al Baix Ter a explicar-ho. Mm. Per motius d'agenda no va poder ser possible i ho han fet ara el 23 de gener. No? Mm. Però mentrestant ja hi ha hagut algun altre accident, ja hi ha hagut una altra persona morta, una persona molt apreciada a la zona de Pals-Torroella, i tot això doncs, ha fet que la gent al final es mobilitzés. No?
Comentava abans, alcalde, que això, que la gent està molt cansada i que no sap si podrà, que fins que no ho vegi no s'ho creurà, el que comentava vostè ara. No sé si us han donat, hi ha algunes previsions de terminis de quan es podran fer aquestes obres o no ho sabeu?
Sí, és la gran diferència. Jo penso que aquesta reunió és diferent de les altres que havíem fet fins ara. Primer, perquè tenen pràcticament els projectes enllestits. Si no els tenen acabats, pràcticament els estan dibuixant, no? Els estan fent. Hi ha obres que començaran aquest any. Ja hi ha dos projectes d'aquests que començaran aquest any, que és la carretera que va fins des de Sant Jordi fins a Verges, i les millores a la carretera de l'Estartit. Per tant, això jo vaig veure molta decisió perquè es varen mullar inclús amb els terminis. El secretari general, en Manel Nadal, anava explicant tots els projectes i anava explicant també en quin punt estaven i els terminis que veien per executar. Per executar l'obra. I el que vàrem copsar allà és que l'última obra es farà d'aquí 3 anys, que segurament serà la de Tarruella, la de l'antena, que és la que està més atreçada. Però és que aquesta antena no estava ni plantejada fa un any, diguem-ho així, per part de la Generalitat. Per tant, s'ha avançat moltíssim. Jo vaig sortir molt i molt content de la reunió. Jo penso que la gran majoria d'alcaldes i alcaldesses també, perquè varen manifestar les seves preocupacions. I en allà els compromisos va baixar tota la plana major de mobilitat de la Generalitat. Per tant, eren 5 persones que tots es van mullar en el mateix sentit. Jo penso que som plenament conscients de la problemàtica que hi ha al Baix Ter i que som plenament conscients i entenen que són més que raonables les queixes dels alcaldes, de les alcaldesses, dels ajuntaments del Baix Ter i de la ciutadania del Baix Ter. I per tant, en aquests moments, ara el que hem de procurar tots plegats és que d'una vegada hi hagi pressupostos en el nostre govern, a la Generalitat, perquè un país sense pressupost no avança, i en els últims 15 anys s'han aprovat molt pocs pressupostos a la Generalitat i ara ens fa falta que n'aprovin. Evidentment, algunes d'aquestes accions es poden fer amb pressupostos prorrogats, però si hi ha pressupostos aprovats a la Generalitat, el país funcionarà molt millor i segurament el dinamisme que necessitem, l'animisme econòmic, doncs, que sempre fa falta per tenir accions d'aquest tipus, per tenir projectes d'aquesta magnitud, doncs serà molt més fàcil que es vegin executats.
Alcalde, ja per anar acabant, canvio de tema ara, i és que el passat mes de desembre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va treure a subhasta la casa Salieti de Rafael Masó, però ningú va presentar cap oferta. Què va fallar? Les condicions no eren bones? No sé què passarà ara amb aquesta casa.
Bueno, a vegades quan portes, quan fas aquests processos, també hi ha un cert sentiment o una certa intenció d'especulació, eh? És a dir, a veure, jo no em presento ara a veure si baixa el preu, no? Bé, nosaltres continuarem en aquest sentit, estem gestionant també directament amb possibles compradors i d'acord amb la propietat, i esperem solventar-ho en aquests propers mesos. Jo penso que és una oportunitat important, és una casa històrica feta per l'arquitecte Rafael Masó, i jo penso que el preu de sortida és més que raonable, perquè és una casa molt i molt gran, i a més que pot tenir algun negoci incorporat, com havia tingut un restaurant durant tants i tants anys a l'Estatí, no? El restaurant Robert. Per tant, nosaltres en aquest sentit, com en totes les altres accions d'aquest tipus, continuarem el procés, ens posarem en contacte amb possibles compradors i al final doncs, haurem de tornar-ho a posar a subhasta en els propers mesos.
Mm. Alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estatit, Jordi Colomí, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí. Ja, ultimíssima pregunta, ras i curt, sap ja si es presentarà a les eleccions de l'any vinent?
Això no, vàrem quedar que en aquests primers mesos d'aquest any en parlaríem tots plegats, amb l'equip de govern i també amb la gent del nostre grup, perquè nosaltres som un partit, diguem partit, però bàsicament som un grup polític i som una mica diferents, no?, d'altres grups polítics, és més aviat un moviment, i jo penso que hem de posar-ho tot sobre la taula, valorar-ho tots tranquil·lament, i en els propers mesos parlar-ne. A UPM hi ha moltíssima gent preparada per ocupar els llocs de l'alcaldia, de regidories, i jo penso que hem d'estar molt oberts, perquè nosaltres tenim bàsicament una massa social basada en la gent de les entitats, de gent que només pensa en el poble i sense cap aspiració política de més amunt, i aquesta és la bona gent que pot gestionar un ajuntament, i per tant estem ara parlant tots plegats i seran decisions que pràcticament seran molt consensuades.
Doncs estarem pendents d'aquestes decisions. Alcalde, moltes gràcies per acompanyar-nos de nou al Supermatí i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Nosaltres, quan passen 2:45 de nou d'aquest matí de dimecres, donem pas a l'informatiu. Comencem l'informatiu d'aquest matí de dimecres 28 de gener parlant que l'atur a les comarques gironines ha tornat a superar el 10% a finals del 2025. Segons les dades de l'enquesta de població activa, la demarcació ha acabat l'any amb més de 43.000 persones desocupades, una xifra que no es veia des de fa un any i mig. En concret, la taxa d'atur es situa en el 10,13%. Maria Alzina.
Durant l'últim trimestre de l'any s'han perdut fins a 26.500 llocs de treball, la caiguda més intensa registrada enguany. Al setembre s'havien assolit màxims històrics amb més de 411.000 persones ocupades, però al desembre la xifra havia baixat fins a les 384.600. Això suposa una davallada del 6% en només 3 mesos. Les dades confirmen que l'economia gironina s'està refredant, deixant enrere els rècords assolits mesos enrere. Si es compara amb l'any anterior, però el balanç també és negatiu. S'han perdut prop de 3.000 llocs de feina respecte al desembre del 2024. L'únic balanç positiu de l'any és el de la indústria i la construcció, que ha creat nous llocs de treball. La indústria ha guanyat prop de 8.000 ocupats i la construcció uns 2.000 més, tot i que la indústria també ha patit una caiguda durant l'últim trimestre. En canvi, el sector primari ha viscut una caiguda molt pronunciada, passat de tenir més de 10.000 treballadors a només 3.800 en un any. També els serveis han patit una gran pèrdua, amb 20.000 llocs de treball destruïts entre el setembre i el desembre.
I el ple de la Diputació de Girona, que ha tingut lloc aquest dimarts, ha aprovat la moció presentada per la CUP Som Poble arran del caos al servei ferroviari durant la darrera setmana. Després del tràgic accident de Gelida, s'ha aturat el servei durant dies sencers amb una comunicació i una informació als usuaris del tot deficient. Exposa el text, que afegeix que les incidències a les vies no han parat de succeir-se i també ha tingut repercussió a les comarques gironines amb el tall de l'R1. Maria.
Aquests fets han contribuït a generar i agreujar encara més la desconfiança cap a un servei que és totalment essencial, tal com recull la moció. Segons el text, el caos ferroviari no és un fet puntual, sinó el fruit d'anys de desinversió i de promeses buides per part del govern de l'Estat espanyol d'un infrafinançament crònic que ha provocat que les infraestructures ferroviàries de Catalunya es trobin descuidades i amb un servei molt deficient des de fa dècades. La moció acusa l'Estat, tant a l'Estat com a la Generalitat, de negligència any rere any perquè no han executat inversions previstes i s'ha acordat un traspàs per xutar la pilota endavant amb acords enganyosos i promeses buides. En aquesta situació de crisi i amb la necessitat imperiosa de comptar amb trens segurs i fiables, és imprescindible assenyalar responsabilitats i reclamar solucions reals que només poden ser creïbles a partir d'un traspàs total i real de la infraestructura i del servei a mans catalanes, tal com afegeix la moció. A més, el text que ha prosperat recull com a punts d'acord demanar l'assumpció de responsabilitats al més alt nivell de la Conselleria i el Ministeri per la mala gestió i per la incapacitat de donar una resposta política operativa contundent davant el col·lapse del servei. El diputat de la CUP, Jordi Casas, ha precisat durant la seva intervenció que la moció es referia als màxims responsables de la Conselleria de Territori i també del Ministeri de Transports.
En un comunicat de premsa posterior, el grup del PSC a la Diputació de Girona ha aclarit que, malgrat aquest titular, el ple no ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ni tampoc del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente.
Els socialistes expliquen que la moció inicial de la CUP incluïa explícitament la petició de dimissió, però que davant d'aquesta proposta, el president del grup del Partit Socialista ha negociat el contingut del text amb el president Miquel Noguer per reconduir la moció i garantir un acord institucional ajustat als fets i al marc competencial també des del respecte institucional i territorial. Fruit d'aquesta negociació, el punt que inicialment demanava la dimissió de la consellera ha estat modificat i el text final aprovat demana l'assumpció de responsabilitat tant, però en cap cas se sol·licitava la dimissió de cap responsable polític, tal com afirmen els socialistes. Altres punts d'acord de la moció inclouen denunciar públicament la manca d'inversió i les promeses reiteradament incomplertes per part de l'Estat envers el sistema de Rodalies de Catalunya i exigir que es faci una auditoria externa independent per avaluar l'estat real de les infraestructures ferroviàries. Per majoria, el ple també exigeix el traspàs integral del servei de Rodalies, acompanyat dels recursos econòmics necessaris i imprescindibles per fer front a l'urgència actual. Finalment, la corporació també ha donat suport a la mobilització ciutadana convocada i dona el més sentit condol pel treballador que va perdre la vida a l'accident de Gelida i expressa solidaritat amb els ferits i també la resta d'afectats pels retards, cancel·lacions i la deixadesa del servei de Rodalies durant els darrers dies.
El centre de la Bisbal d'Empordà es transformarà el pròxim dissabte 7 de febrer en un gran espai comercial i festiu amb la celebració del rebombori d'hivern. La segona edició de la fira portarà més de 40 parades al nucli antic amb productes com roba, complements, alimentació o tèxtil i amb ofertes i promocions especials. Carla Saló.
A més del comerç del carrer, la jornada inclourà música en directe i activitats infantils per crear un ambient obert a tots els públics. Al matí començarà amb sardanes a la plaça Jacint Verdaguer i al migdia a la plaça Major acollirà un concert del duet Norfeu i Molina coincidint amb l'hora del vermut. Al mateix temps, la plaça Germán Sitjà concentrarà les propostes infantils amb un Lego gegant i tallers durant tot el dia. La fira té com a objectiu dinamitzar el comerç de proximitat i atreure públic local i visitant al cor històric de la ciutat en una jornada que barreja compres, cultura i lleure. Els descomptes i ofertes a les parades conviden a comprar a l'aire lliure i gaudir d'un moment i ambient festiu. Les parades es repartiran per diversos punts cèntrics com la plaça Major, la plaça Jacint Verdaguer, la plaça Germán Sitjà, la plaça de la Llibertat i el carrer dels Valls, tot generant un recorregut comercial per l'eix antic de la Bisbal. L'esdeveniment l'organitza la Federació del Comerç de la Bisbal d'Empordà amb el suport de l'Ajuntament.
En una entrevista al supermercat de Judit Borda, responsable de projectes i empresa de la Fundació Catalunya Cultura, ha explicat en què consisteix el programa Impulsa Cultura 2026, que ja ha obert convocatòria i accepta projectes fins al 2 de febrer.
El programa, gratuït i amb 10 edicions d'experiència, acompanya iniciatives culturals d'arreu de Catalunya per ajudar-les a créixer, professionalitzar-les i assolir sostenibilitat econòmica.
Que realment els projectes que participen en el programa donen realment un pas endavant en les seves propostes i fan que les seves iniciatives siguin viables i sobretot, que és el més important, sostenibles, és a dir, que puguin viure de lo que els apassiona, no? Que és dedicar-se a la cultura. I això és una cosa que treballem moltíssim en el programa, els projectes que ens arribin a aconseguir que siguin sostenibles, és a dir, que puguin viure dels seus treballs.
A les edicions anteriors hi han participat una gran varietat de propostes d'arreu del país, inclòs els projectes del Baix Empordà, com el Festival FAST, guanyador de la darrera edició.
La nostra directora és de Girona i això es fa notar, però no, tenim projectes de tot el territori, de les quatre províncies, i de Girona, i de la província de Girona, i tant que tenim. De fet, la guanyadora de l'edició de l'any passat és el Festival FAST, que és del Baix Empordà.
S'hi poden presentar projectes de qualsevol àmbit cultural, ja sigui d'arts escèniques, visuals, audiovisuals, digitals o cinema, entre d'altres, que tinguin una estructura mínima i vulguin fer un pas endavant. La convocatòria rep habitualment entre 70 i 80 candidatures, de les quals es seleccionen entre 40 i 60 per una primera fase formativa. Després d'aquesta fase final, de 3 mesos, el comitè del programa escull 10 projectes finalistes que opten als Premis de la Cultura. D'aquests, 5 són escollits per un jurat per optar al premi final de 15.000 euros que atorga la Fundació.
La Bòbila de Palafrugell organitzarà el 5 de març la desena jornada d'oportunitats laborals. Serà una iniciativa pensada per facilitar el contacte directe entre empreses que necessiten personal i persones que cerquen feina o volen millorar la seva situació laboral. Ferran Castelló.
Les empreses interessades poden inscriure les seves ofertes fins diumenge a través del web municipal. Un cop recollides, l'Ajuntament impulsarà una campanya de difusió entre la ciutadania i persones candidates procedents de diferents borses de treball, serveis municipals d'ocupació i oficines de treball. La jornada permetrà fer entrevistes en un format àgil i concentrat en un espai únic i en un sol dia, amb l'objectiu d'afavorir un encaix ràpid i efectiu entre l'oferta i la demanda laboral. L'activitat està organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, que ofereix suport i informació a les empreses participants.
I la Costa Brava i el Pirineu de Girona impulsen la seva oferta turística a Fitur 2026. Del 21 al 25 de gener, la Costa Brava i el Pirineu de Girona han participat a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, on han destacat noves experiències enogastronòmiques, culturals i naturals. Marta Castany.
La Costa Brava i el Pirineu de Girona han estat presents a la 46a edició de la Fira Internacional de Turisme de Madrid, on han promogut les seves propostes turístiques, especialment dirigides al mercat de proximitat estatal. A través de l'estand de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, juntament amb els municipis de Blanes, Figueres i Lloret de Mar, ha destacat les novetats en enogastronomia, cultura i activitats a la natura, així com les obertures i renovacions d'equipaments i establiments d'alta gamma. Durant les tres jornades dedicades exclusivament als professionals del sector, la delegació gironina ha mantingut una activitat comercial intensa. S'han celebrat més de 40 reunions amb operadors internacionals de primer nivell, com Jet to Holiday o Voyage Privé. També s'ha fet contacte amb empreses organitzadores d'esdeveniments, amb l'objectiu de crear nous projectes de col·laboració i reforçar la visibilitat de la destinació. Així mateix, el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, va mantenir reunions clau amb companyies aèries per seguir potenciant l'activitat de l'aeroport Girona-Costa Brava, un element essencial per millorar la connectivitat de la destinació. Finalment, durant el cap de setmana, la fira va obrir les portes al públic general, que va poder descobrir de primera mà les propostes culturals, enogastronòmiques i d'activitats a l'aire lliure de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona.
I el gran sorteig de Nadal de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró arriba a les 45.000 butlletes. El primer premi ha estat un llengot d'or per celebrar el desè aniversari del sorteig. La campanya ha inclòs també sortejos diaris i prepara ja la pròxima gran cita al municipi, com és el Carnaval del mes de febrer. Marta.
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró han tancat una edició històrica del gran sorteig de Nadal amb 45.000 butlletes recollides entre 108 establiments participants. La campanya ha celebrat aquest gener el seu 10è aniversari, convertint-se en una de les iniciatives comercials més destacades de la temporada. Com a novetat, el primer premi ha estat un lingot d'or de 24 quirats que ha rebut Alicia Xargay, de Sant Feliu de Guíxols, després de comprar a Llançaria Triumf. El segon premi, una bicicleta elèctrica, ha estat per a Fran López, de Girona, i el tercer, un televisor intel·ligent, per a Joan Oliver, gràcies a la seva participació a Llibreria Paperia Regal d'Aro. El lliurament de premis s'ha fet el divendres 23 de gener a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb la presència de la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Imma Gelabert, i el president de l'Associació d'Empresaris, Manel Canadell. Durant tota la campanya, que es va iniciar el 15 de novembre amb l'encesa de llums de Nadal, les persones que feien una compra mínima de 20 euros podien omplir una butlleta i optar a algun dels premis. La campanya ja mira cap a la propera gran cita del municipi, el Carnaval de Platja d'Aro, que se celebrarà del 7 al 18 de febrer. El cartell d'aquesta edició està protagonitzat pel rei i les reines Carnestoltes de la colla Basdat i ha estat il·lustrat per David i Ramon.
I Santa Cristina d'Aro acollirà el 28 de març la quarta edició del Correpoble, una cursa popular que recorre els paisatges naturals del municipi. Aquesta competició, organitzada pel Consell Esportiu del Baix Empordà, consisteix en un recorregut de 10 quilòmetres, majoritàriament planers, que es desenvolupa a través de l'Ardenya amb vistes espectaculars a la natura. La sortida serà a les 9 del matí des de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Maria Alzina.
El Correpoble és una cursa per equips en què cada participant representa el municipi del Baix Empordà. A més de la competició, l'esdeveniment fomenta la pràctica esportiva popular i la integració de tota la comarca en un ambient festiu. Els participants poden córrer, caminar o fer marxa nòrdica i es premien els primers classificats de cada municipi per gènere i les persones amb més edat. Les inscripcions ja estan obertes a través del web correpoble.cat amb tarifes que varien segons les dates d'inscripció. Els participants poden optar per una inscripció sense samarreta per 8 euros o amb samarreta de 15 euros fins al 10 de febrer. Aquest any el municipi de Mont-ras participarà amb samarreta pròpia, però seguirà puntuant dins l'equip del Correpoble.
I fins aquí el repàs a les principals notícies d'aquest matí de dimecres. Ara et donem pas a la secció de cada dimecres en Francesc Pruneda, que avui ens porta Maria Alzina.
Les novetats més destacades és la vessant solidària de les...
I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí, hem d'anar a l'espai. Per això tenim en Francesc Pruneda. Bon dia, Francesc.
Home, bon dia.
Com estem? Com prova en aquestes primeres setmanes de l'any? Com anem?
Bé, home, hem tingut de tot. Tenim una miqueta de passat per aigua, però bé, ara el cel ens està respectant alguns dies per poder fer les observacions pertinents.
Sí, no? Ja tocava. A més, avui crec que venim amb un tema interessant, que és que parlarem de Júpiter avui concretament, eh? Que sí?
Exacte. De fet, en la primera intervenció, començant aquest 2026, vam parlar justament de que era el millor moment per observar Júpiter i la seva oposició. Però ens vam quedar una miqueta només amb quatre característiques molt bàsiques i crec que avui podríem fer un monogràfic sobre Júpiter, explicar coses molt interessants que té, el planeta més gran del sistema solar, tant des de la mitologia com des de la ciència. I bé, doncs hi entrarem una miqueta més a fons per poder-ne gaudir encara més. Recordant sobretot que tot i que la primera setmana de gener va ser el millor moment per poder veure Júpiter, durant tot el mes de gener i febrer i ben bé març també serà ideal per poder-lo observar si tenim possibilitat de veure'l a través d'un telescopi.
Per tant, vull dir, mantenim aquesta bona observació d'aquest planeta en concret durant aquestes primeres setmanes de l'any, no?
Sí, tant i tant. Hi ha alguns fenòmens astronòmics que sí que són extremadament puntuals i passen un dia i una hora concrets, però per exemple l'observació de certs planetes, sobretot els que estan més lluny del Sol, que es mouen més a poc des del nostre punt de vista, realment tenim moltes setmanes, o en aquest cas mesos, per poder-lo observar a la mar de bé. Sí que és veritat que inclús canviant un dia, o sigui, d'un dia per l'altre, canvia una miqueta, però la qualitat d'observació és més o menys la mateixa avui que fa dues setmanes.
Comencem parlant del planeta. Per aquells que no el coneguin o que no el coneixem, alguna curiositat, alguna dada rellevant, què podem saber de Júpiter que sigui prou interessant allò per recordar-nos, no?
El problema és que dades rellevants a Júpiter n'hi ha moltes, però comencem pel seu nom. O sigui, Júpiter és un nom romà, que justament els romans, que això és una cosa que repeteixo molt sovint, van agafar tota la mitologia grega i se la van adaptar. De fet, realment, Júpiter és el que vindria a ser Zeus per l'antiga Grècia. Per tant, havia de tenir alguna cosa molt per sobre dels altres per poder-li donar aquest nom. De fet, des de l'antiguitat... O sigui, Júpiter és un planeta que es pot veure a simple vista. Mercuri, Venus, Mart i Júpiter i Saturn es poden veure a simple vista. En el cas de Júpiter, brilla moltíssim. De fet, durant tota la nit es pot veure la mar de bé, les primeres zones de la nit cap a l'est, sembla una estrella molt brillant, però que no fa pampallugues, no, és un llum molt fixa. I per tant, o sigui, des de l'antiga Grècia veien que era quelcom molt gran, perquè brillava molt, però a més, com que es movia molt a poc en el cel, entenien que si es movia a poc és que estava molt lluny, i si està molt lluny i el veiem molt brillant, és que ha de ser molt gran. I per això ja li van donar el nom del pare dels déus, justament de Zeus, que després es va convertir en Júpiter. Venus brilla més, però es mou molt ràpid perquè està molt més a prop, per exemple. En aquest cas, els grecs van estar molt encertats. Realment és el planeta més gran del sistema solar, però és que, a més, és tan gran que dins de Júpiter hi cabrien tots els altres planetes i encara sobraria espai. Coi. Realment estem parlant de quelcom molt, molt, molt bèstia, perdó per fer servir una paraula tan poc científica, però que realment Júpiter és molt, molt, molt gran i això ho hem pogut confirmar. De fet, per donar dades concretes, Júpiter té un diàmetre de 143.000 quilòmetres. Com es tradueix això a escala terrestre?
Clar.
Doncs que necessitaríem 11 vegades la Terra per anar d'una punta a l'altra del planeta. És a dir, 11 vegades el nostre planeta un posat a un costat a l'altre per poder complir aquest diàmetre. Això en quant a diàmetre, si parlem de volum, que encara és pitjor, dins de Júpiter hi cabria 1.300 vegades el nostre planeta.
És que estic impactada, vull dir, estic escoltant les mides i estic pensant, això traduït a Terra és molt.
Molt, és moltíssim. Sí que podem parlar de quilòmetres i de diàmetres, però realment el més espectacular és el tema del volum.
Clar.
O sigui, si tinguéssim una bola buida de la mida de Júpiter, és que dins hi podríem posar-hi 1.300 Exacte. Vegades el nostre planeta. És molt bèstia.
És que...
I aquestes coses és el que me fascina. És molt, molt gran.
A mi també, vull dir, aquestes dades allò de sobretot curiositats, és que estic pensant, Júpiter, a part de ser el planeta més gran, vull dir, compleix altres rècords com a planeta, no? Vull dir...
En compleix diversos. De totes maneres, la gràcia de que tenim una varietat en el nostre sistema solar molt interessant, que cada planeta té el seu propi rècord. I sí que és veritat que Júpiter té el major diàmetre, té el major volum, té la major massa, o sigui, també té més massa que tots els altres planetes junts. Realment és molt bèstia, perdó, no que ho repeteixi. Té tanta massa que si... O sigui, Júpiter és un planeta que no és sòlid, és un planeta gasós, però si fos sòlid, i ens hi poguéssim posar a la seva superfície, té tanta gravetat que allà hi pesaríem el doble.
Mare
és a dir, una persona de 80 quilos allà en pesaria 160. Perquè realment la gravetat és molt bèstia. Si vols que parlem de rècords, Júpiter també té un altre rècord. I és el planeta que gira sobre si mateix més ràpid de tots els planetes. És a dir, la Terra, el nostre planeta, dona una volta sobre si mateix en 24 hores. Júpiter ho fa en gairebé 10 hores.
Home.
És a dir, els dies allà duren la meitat. En 10 hores dona una volta sobre si mateix.
Peses el doble, els dies duren la meitat... Vull dir,
és un lloc de contrastos.
Sí,
i a més, el fet de que giri tan ràpid fa que, o sigui, és el típic efecte de la base de pizza que se gira i se va estirant, doncs Júpiter està aixetat. És a dir, és el seu radi passant per els pols, és més petit que no pas a l'equador. S'estira una mica. I a més, clar, com que no és sòlid, que està compost bàsicament
per gasos,
un 70% de... un 90% d'hidrogen i un 10% d'heli i altres gasos, el que fa és que les bandes que estan, la part del planeta que està més a prop de l'equador, gira més ràpid que no pas la part que està més cap als pols, i això fa que es produeixin unes tempestes...
Sí, correcte, crec que és un dels planetes on hi ha més tempestes del nostre sistema solar.
Exacte, però és que de fet, mira si són, perdó, bèsties, les tempestes de Júpiter, aquesta paraula la repeteixo masses vegades, ja ho sé, però que és que realment en té una concreta que fa 1 milió d'anys que dura.
Mare de Déu.
I que és tan gran que dins hi cabria 3 vegades el nostre planeta. Que és la famosa gran taca roja de Júpiter. Realment es pot veure amb telescopis relativament senzills i quan te n'adones de les dimensions i del concepte, doncs el cap explota, realment.
També et dic ara 3 cops la Terra em sembla una mida petita en comparació amb la quantitat de cops que pots posar la Terra dins de Júpiter. O sigui, imagina't, són 3 terres la tempesta el que ocupa. Esclar, no sé si aquest planeta té llunes, és a dir, passa com la Terra, que en té una o en té bastantes més.
Volies rècords, no?
Sí, exacte.
A dia d'avui, Júpiter té 90 llunes.
Gairebé res.
Reconegudes. Perquè, esclar, potser en trobem més. Però tinguem en compte que una lluna, de fet, vindria a ser un cos sòlid que orbita al voltant d'un planeta. Nosaltres en tenim una, Mart en té 2, Mercuri i Venus no en tenen. Doncs Júpiter, a dia d'avui, a gener 2026, té 90 llunes reconegudes. Evidentment, si busquem llibres d'anys anteriors, en trobarem menys. De totes maneres, moltes d'aquestes llunes són roques, petits asteroides, petits que han quedat capturats, però en té 4, precisament, les quatre llunes més grans, que ja els va veure Galileu Galilei al voltant de l'any 1600 i poc, amb els seus telescopis rudimentaris. I amb qualsevol telescopi es veuen aquests 4 punts al voltant, que a més van movent en qüestió de pocs minuts. I en poques hores doncs, veiem realment que han canviat molt. Que reben el nom de llunes galileanes i que són Io, Europa, Calisto i Ganímedes, que a més també són 4 llunes totalment diferents entre elles. Io és una lluna que té vulcanisme actiu, té mars de sofre, té volcans actius en aquest moment. En canvi, Europa és un cos totalment de gel i té tant de gel que se sap que hi ha sota la superfície aigua líquida. Sota la superfície de gel hi ha aigua líquida i, per tant, seria un dels candidats després de Mart on poder trobar vida, que passa que evidentment està molt lluny. Això tot són suposicions. Que hi ha un oceà a sota de les capes de gel, se sap segur, però evidentment el tema de vida hauríem d'anar allà realment extreure'n mostres i poder observar, cosa que tècnicament és bastant complicada. I després Ganímedes i Calisto, que són les altres 2 llunes, són molt semblants a la nostra, tant en quant a dimensions, en quant a en composició. Però sí, rècord per Júpiter, per les llunes que té. 90. Saturn el segueix de prop, però en aquest cas, no hi arriba. Júpiter també número 1.
Francesc, no sé si hi ha alguna curiositat més que haguem de saber sobre Júpiter abans d'acabar, perquè allò, les dades són impressionants, però no sé si podem parlar d'aquest planeta bestial i tenir més dades.
De fet, m'agradaria dir-ne dues curiositats més, que evidentment podríem estar aquí hores parlant-te'n.
Correcte.
Però dues curiositats més. Una és que justament gràcies a aquest fenomen de que tingui tanta gravetat, és un protector per la Terra. Okay. És a dir, si arriba un cos des de fora del sistema solar, un cometa, un asteroide, naus extraterrestres, sí, no. Això en podríem parlar, però deixem-ho per un altre dia. Però qualsevol cos que pugui accedir al nostre sistema solar o cossos de la frontera del sistema solar que es vulguin al costat del nostre planeta, la primera hauran de passar per al costat de Júpiter. I té tanta gravetat que els atrau, que els estira. I, per tant, absorbeix possibles cossos que puguin impactar contra la Terra en el futur. Per tant, és un protector que tenim. I això, vulguis que no, doncs, és una bona senyal i sabem com va passar fa uns anys amb el cometa Shoemaker-Levy, que va impactar contra Júpiter. Aquest cometa hauria pogut impactar contra la Terra.
I va impactar contra Júpiter, i mira, encara gràcies.
Exacte, per tant ens protegeix un altre. I l'altre que també, que és curiós i que molt poca gent sap, és que Júpiter té anells.
Ostres!
Té anells, el que passa que té els anells tan fins que des de la Terra no es veuen. O sigui, aquests anells es van aconseguir veure gràcies a sondes que s'hi van enviar als anys 70, les Pioneer 1 i 2 i les Voyager 1 i 2, que vam aconseguir detectar aquests anells molt fins. De fet, en alguns casos hi ha algunes fotografies que es veu un cop la nau ja ha passat Júpiter, que es veia, diguéssim, de contrallum,
sí,
perquè de la Terra no es poden veure, són molt fins. Però té, de fet, Saturn en té, però s'ha descobert que Júpiter, Urà i Neptú també en tenen molt més finets.
Mm-hmm. Ostres, això per veure-ho i per observar-ho ha de ser complicat.
Home, els anells, com te deia, des de la Terra, dels de Júpiter, no es poden veure, no s'han aconseguit veure, potser amb algun tipus de fotografia infraroja o d'algun altre tipus amb grans telescopis es pot veure alguna cosa, però invisible totalment descartat. De totes maneres, Júpiter, si podeu veure-ho a través d'un telescopi, es veuen bandes de núvols, es veu la taca vermella,
sí,
es veuen les llunes galileanes, i realment és un planeta canviant. En qüestió de minuts, en qüestió d'hores, podem veure ja una cara diferent i, per tant, poder-la comparar. I realment és bastant espectacular.
Sí, sí. M'ha quedat espectacular i bestial. Jo crec que podem definir Júpiter amb aquests dos conceptes. Francesc, moltíssimes gràcies i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Últims segons d'aquest supermatí de dimecres 28 de gener del 2026. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 8 a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Adéu-siau.